On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A mi això no m'interessa.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb molta música i poca lletra.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb moltes lletres i pocs números. A mi això no m'interessa. Els dimarts i els dissabtes a les 10 del vespre a Ràdio Sant Cugat. A mi això no m'interessa.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all. That's entertainment.
The plot can be hot, simply teeming with sex.
A gay divorcee who is after her ex.
It could be either.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música que parla del teatre musical en aquest cas, i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat aquí a l'estudi i un convidat fora, que intentarem comunicar-nos amb ell per telèfon. En Josep Sala el tenim aquí. Ens esperarà de teatre i ens parlarà de Brec. I en Feliu Formosa també ens parlarà de Brec perquè ell és el traductor número 1 de les obres de Brossa. De Brec, vull dir. Però abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui, òpera amb panellets i castanyes. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Avui, dia de Tots Sants, ara compartida amb la nit de Halloween, una moda que ens arriba dels Estats Units d'Amèrica, però que va néixer al nord d'Europa, el Teatre Auditori programa òpera. Probablement no hi havia masses possibilitats de canviar la data d'acord amb la gira de la Companyia dels Amics de l'Òpera de Sabadell, però alguns diuen que és un mal dia per les celebracions familiars. Bé, potser sí. Cal tenir en compte que l'edat mitjana dels assistents habituals a les òperes que es fan al Teatre Auditori de la ciutat està més o menys en els 65 anys. O sigui, que de Halloween segur que res de res. I de castanyes i panellets probablement es traspassen al dinar del dia 1, o sigui, el dia dels Sants Difunts. En qualsevol cas, es tracta d'una de les millors òperes de Gioachino Rossini dins de la categoria d'òpera bufa, o sigui, còmica. Que no sé per què, no ho sé, no està tan elogiada generalment com, per exemple, Il Barbiere di Siviglia. I és també la primera òpera que es va programar en el Teatre Auditori l'any 1994, en llibret de Ferretti, que es basa en un vodevil del francès Etienne, Cendrillon, que alhora és una versió del conte homònim de Perrault. Totes aquestes mirades fan que la història que coneixem, original, estigui una mica modificada, igual com ho ha estat per les pel·lícules, primer de dibuixos de Walt Disney, i després per versions de tota mena, inclús versions pornogràfiques. La versió que veurem de Ferretti i Rossini té un títol que m'encanta. La Cenerentola, o sia la bontà in triomfo. És a dir, la dona plena de cendra, o sigui, el triomf de la bondat. Una música viva, potent, amb uns finals d'acte amb progressions ascendents que brilla per les dificultats i la bellesa si els intèrprets estan a l'alçada, cosa que estic segur passarà amb aquesta representació, amb una Carol Díaz en el paper principal i un Carlos Pachón tenor magnífic, com Dandini. La categoria de les darreres representacions dels Amics de l'Òpera de Sabadell i de l'Orquestra Simfònica del Vallès han demostrat dues coses. La primera, l'indubtable creixement de la qualitat, tant pel que fa al cant com l'acompanyament, el vestuari i l'escenografia, a part de les llums, que s'ha de dir que porta sempre un florestà, Nani Valls. La feina de l'associació presidida per Mirna La Cambra ha estat, és, i esperem que serà, una possibilitat de seguir girant per tota Catalunya l'òpera per a aquells que no poden anar a Barcelona i que també gaudeixin d'aquest art complet. Les dificultats que darrerament passa per subsistir l'associació no haurien d'existir, ans al contrari. El que hauria de passar en un país normal, amant de la cultura, seria que les temporades fossin més llargues, les gires més completes i alguna altra companyia similar pogués fer la feina que fan els Amics de l'Òpera de Sabadell, però el problema segueix sent el mateix de sempre. El pressupost dedicat a la cultura pels diferents governs de la Generalitat no arriba al 1%. Sabem que hi ha condicionants circumstancials que fan difícil arribar a tot arreu, ho sabem. I amb coses que probablement siguin més urgents o vitals que aquesta, també ho sabem. Però la meva sensació és que si arribés a la República, o si el plantejament econòmic de control o traspàs de l'economia fos diferent, les actituds envers la cultura en general, ara concretament amb l'òpera, serien iguals o semblants. Per què no interessa massa la cultura als polítics? No vull pensar malament, però com dic darrerament, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke.
Estem escoltant a la Ute Lemper, que vam tenir al Teatre de Sant Cugat la setmana passada, cantant la seva versió de Maki el Navalla, que aquí amb la traducció que van fer en castellà diuen Máquina de Baja i que anava per tot l'oest americano, i no, no tenia res a veure. És de l'òpera Els Tres Penics i no tenia res a veure. Però parlem avui d'una altra cosa, de Bertolt Brecht, perquè parlem de Bertolt Brecht, com deia abans, i ho farem aquí amb el director de l'obra, en Josep Sala. Josep, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Bé, tenim el casament dels petits burgesos. Alguns diuen que en Bertolt Brecht va escriure només El casament, però bé, la veritat és que després anava posant aquest nom i va persistint. La primera pregunta, Josep, seria: per què el Teatre Mirasol ha escollit El casament dels petits burgesos i per què un Brecht? Perquè un Brecht, malauradament, o no, no ho sé, tampoc es fa massa últimament.
Doncs la resposta no és massa bonica o massa elegant o massa cool, que diríem, perquè va ser un pla B, és a dir, que no era la nostra primera opció. Que això no vol dir que no estigui convençut i satisfet d'haver-la triat. La idea era pel mes de novembre, en què ja teníem data assignada, sabíem que havíem de representar el cap de setmana del 9 i 10 de novembre, que després va passar a 8 i 9 per tema d'eleccions, i no teníem massa temps per assajar. Teníem previst fer un Goldoni, concretament la trilogia de l'estiueig, sí, que realment són tres obres que es van representar al Teatre Nacional, condensades en una. Tot i això, era una obra molt llarga i bastant ambiciosa, amb força personatges, i que ens va agafar una mica la por pel fet que teníem molt poc temps. Teníem dos mesos i poc hàbils i havíem de... a més ens faltava algun personatge i havíem de ser pràctics i triar alguna cosa a priori més lleugera. Després el resultat que era menys lleugera del que sembla aquest casament dels petits burgesos, però en qualsevol cas em confesso poc coneixedor de Brecht, he llegit molt poca cosa i, a més, d'entrada no em resultava atractiu, perquè el poc que sabia d'ell era que havia estat molt influenciat per la Primera Guerra Mundial i que tenia unes característiques que a mi em feien una mica de por. Quan la Rosa Sicard, que ha llegit més teatre que no pas jo, em va dir, diu, home, aquesta obra és de menys personatges, més curta, en realitat la versió original no hauria d'arribar a una hora de durada, tot i que li hem posat algun complement i probablement durarà 60-65 minuts. Però bé, un cop la vaig llegir, la veritat és que em va agradar molt. Té unes característiques molt curioses i té una, formalment és una cosa molt lleugera, però amb molt rerefons. Bé, no sé si entrar gaire en matèria, però es va triar, ja dic, bàsicament com a opció B, i va sortir gairebé d'un dia per l'altre.
Aquestes coses passen a vegades perquè necessitats que es produeixen, com ara aquesta que explicaves, però potser sí que, efectivament, després d'haver-ho triat d'aquesta manera, resulta que després això funciona. Diem que, efectivament, això representarà el Teatre de Mirasol els dies 8 i 9, divendres 8 i dissabte 9, o sigui que el dia 9, que serà el dia, diguéssim, que hem d'estar tots pensant que és el que farem el dia 10, que votarem el dia 10, doncs és un bon moment, penso, per anar a veure una obra de Brecht, i més aquesta, que és una obra que aparentment és molt lleugera, però que en canvi, doncs efectivament té un fons, té un fons també que podríem dir-ne, doncs, com podríem dir, no revolucionari, tampoc seria, potser seria excessiu, però sí que va buscar, doncs, al fons, les aparences enganyen, en definitiva.
Exacte. Si es vol pensar molt, dona peu a pensar molt, a donar-hi moltes voltes. I si simplement es vol quedar un amb la forma, hauria de ser prou agradable com per passar una bona estona.
Hi ha un repartiment bastant llarg, ensenyat pel que avui en dia en el teatre, sobretot en el teatre que es farà a segons quin lloc es pot fer, de dos i tres personatges. Aquí, doncs, n'hi ha nou. Direm que la mare és la Rosa Sicard, el pare el Pep Miramunt, la núvia la Marta Pàmies, el nuvi el Carles Valero, el jove Gerard Zamora, la germana Alba León, la dona Montse Delgado, el marit Llorença Raïma i l'amic en Ricard Mariner. I que tu, Josep Sala, va dirigeixer. Això, vosaltres com ho feu en el teatre? Feu uns torns de direcció? Ho escolliu perquè presenteu personalment? Com ho
és un entremig, és a dir, hi ha tres persones habitualment que ens anem alternant en la direcció, i no és que hi hagi un torn rigorós de ABC, ABC que es vagi repetint, sinó que va una mica en funció de les agendes de cada director i de les propostes que fa. És a dir, que quan arriba, diríem, al començament de temporada, la Junta de Mires al Teatre ens acostuma a preguntar, bueno, què teniu en cartera? Teniu, us ve de gust fer alguna proposta? I de passada expressem la nostra disponibilitat d'agenda i amb aquestes dades la Junta de Mires al Teatre doncs decideix què es fa durant aquell curs o durant aquell any. Bàsicament funciona així.
L'obra, a grans trets, com explicaries a algú que estigui dubtant si ve o no ve?
A veure, hi ha una característica molt curiosa que probablement moltes vegades hem reflexionat amb esdeveniments socials com són els casaments, en què normalment la llengua es deixa anar més o menys pel context, per l'alcohol, per les emocions. És una situació, un context perfecte, doncs, per això, per deixar-se anar. I quan la gent ens deixem anar, tremolem tots plegats, perquè de vegades es diuen o es fan coses que de vegades ens empenedim, i sovint són d'aquelles que són per fer safareig més d'hora o més tard. No sé si cal dir molta cosa més. Aquesta obra de teatre està basada precisament en això, en la desinhibició que sovint es produeix en un esdeveniment social com aquest. En aquest cas concret està situat en els anys 20, del segle XX, però vaja, això penso que és extensible a qualsevol moment de la història en què la societat s'ha constituït com a tal. És a dir, des que vam deixar les cavernes, segurament poc més enllà la persona ha tingut una component social important, i a partir d'aquí tots aquests vicis o emocions coses que portem a dins els humans han aflorat en determinats moments concrets, com és aquest.
Diguem que és una parella, doncs, jove, que es casen, celebren aquest casament i tenen una particularitat, i és que estan molt, molt, molt orgullosos de que s'han fet tots els mobles, s'han construït tot, ho han fet tot ells.
Exacte.
O sigui que no han anat a Ikea, vaja, en definitiva. I després, a mesura que la festa, com deies, doncs va avançant, doncs es produint una sèrie de coses que van demostrant que aquella aparença de felicitat i de... doncs amaga altres coses.
Exacte. Aquest orgull potser no és tan fonamentat com ells es pensen, i després es barreja en alguns altres elements que no estan directament associats amb els mobles. Els mobles són una mica el fil del qual es tira l'autor per donar un cert cos a l'argument, però lògicament passen més coses i hi ha moments de tibantor entre personatges. Hi ha un moment molt curiós del pare, que és un personatge que d'alguna manera vol posar seny, però des d'un inici no es nota aquest seny que vol posar el pare. I en un moment donat de l'obra veurem que allò que sembla aquesta persona no és. Aquí tenim una petita sorpresa. Hi ha també moments amb una certa càrrega eròtica, tot i això no vol dir que no sigui apta per menors, poden anar menors a veure-la, no és indicada per nens de 5 o 6 anys, però sí que poden anar tranquil·lament, penso jo, nens de 12 o 13 anys, com a molt potser hi ha algun petit taco o alguna cosa, però no és una càrrega com per, diguem, per poc oberts de mires que siguem, per no portar els nanos a veure l'obra.
Hi ha un aire, podríem dir-ne, quasi de clown, de pallasso?
A veure, sí i no.
Jo com t'ho has plantejat, tu?
Sí, jo penso que estem davant uns personatges que tenen un punt de bogeria, però només un punt. És a dir, qualsevol de nosaltres segurament a dins té unes emocions que, per com s'ha evolucionat la societat, ens les reprimim. A veure, està mal vist que una persona comenci a cridar com un energumen per una tonteria. però aquest mal geni el portem tots a dins, en més o menys mesura. Llavors, en aquests personatges, l'autor convida a que aquest o mal geni o potser aquest erotisme que podem portar dins o altres tipus d'emocions o de sentiments humans aflorin bastant, amb la qual cosa sí que ens trobem amb uns personatges que intentem que tinguin un cert histrionisme, una certa facilitat per mostrar aquests sentiments, però no tant des d'una vessant còmica com d'una vessant emotiva. Evidentment hi ha moments còmics, però no perquè l'autor, crec jo, ens convidi a la comicitat, sinó que ve de forma indirecta, per aquesta gràcia que ens fa de vegades veure una persona fora de si, quan sabem que no té massa sentit.
Brecht tenia una característica, i això ho va deixar escrit, que ell deia la forma dramàtica del teatre normal, el que es feia en aquell moment, és acció. Diu, la forma èpica, diu, és narració. Llavors hi ha un altre aspecte que també diu, la forma normal ocasiona sentiments i la forma èpica, diu, l'obliga a decisions. O sigui, intenta fer aquell, bueno, la clàssica del distanciament, no?, que deien, aquella clàssica del distanciament, és a dir, l'espectador ha d'estar prou, diguéssim, distanciat com per no deixar-se portar per les emocions, cosa que jo trobo dificilíssim en segons quins casos, ho dic de veritat.
Sí, jo quan vaig llegir efectivament les característiques del teatre èpic, del qual se suposa que en Bertolt Brecht és el màxim exponent, o l'iniciador, no sé si és el màxim exponent, en relació al teatre convencional, em va deixar una mica descol·locat, i penso que aquesta obra té trets d'aquestes característiques del teatre èpic, però no sé si és una obra molt representativa, perquè la va escriure més aviat cap als inicis. Amb la qual cosa, penso que sí que hi ha components, però no sé si els trobaríem tots. Bé, és una forma de veure les coses. Sí que és veritat que, vist des del pati de butaques, potser sí que és un tipus d'obra que no s'hi entra massa, que és com si veiessis això, un partit de tennis o una corrida de toros o qualsevol altra cosa, i no convida tant a entrar-hi a dins, sinó a presenciar. Bé, no ho sé, parlem de coses bastant abstractes i realment és difícil opinar sobre aquest tema, però vaja.
Hi ha personatges de tot tipus en el grup que hi ha de tot, i diríem que hi ha un personatge que també té el seu efecte, que és l'amic.
Correcte.
És el que no ho explicarem, no avançarem el què, però penso que és interessant per veure aquest tipus de posicionament que es produeix i aquest tipus d'actitud que a vegades doncs no es veu aparentment, però que en canvi té una importància total. Per parlar també de Brecht, jo penso que teníem ocasió de fer-ho amb una persona que podíem considerar que és la més representativa, sobretot en quant a la traducció de l'autor, que és en Feliu Formosa. Intentarem comunicar-nos amb ell telefònicament i podem dir que, clar, dir Feliu Formosa és dir un poeta, un home de teatre, un home que ha fet traduccions tant del Bertolt Brecht com del Friedrich Dürrenmatt, com del Ibsen, com Schiller, com August Strindberg, com en Chekhov, etc. Té una obra llarguíssima de traducció, i aleshores el que té també és una experiència fantàstica en quant a aquesta capacitat per poder explicar-nos doncs, això. No sé si el tenim, i encara no, ara ens hi posarem. Podem dir que en Feliu Formosa, entre altres coses, és Premi Carles Riba de Poesia, Premi Crítica Serra d'Or, té el Creu de Sant Jordi, el Premi Butaca Honorífica, tota la vida dedicada al teatre, Premi d'Or de les Lletres Catalanes, Premi Nacional de Teatre, Premi Jaume Fuster, Escriptors de Llengua Catalana, medalla de la ciutat de Sabadell últimament al Mèrit Cultural, perquè jo va néixer a Sabadell, i mirem de parlar-ne. A veure què ens diu Josep en Feliu sobre aquesta obra, perquè, com et dic, ell la va traduir fa molts anys i et coneix l'obra d'en Brecht d'una forma absoluta. El tenim? No ho sé. Doncs sembla que no. Doncs sembla que no. El tenim? Sí, Feliu?
Sí?
Hola, bon dia, Feliu, com estàs?
Hola, què tal?
Bueno, ja saps que volíem parlar amb tu perquè precisament estem aquí amb el director de Mirasol Teatre, que presenten el dia 8 i 9 el casament dels petits burgesos, que ja sé que tu dius que s'havia d'escriure el casament, que és tal com ho va escriure en el seu moment en Brecht.
Et sento molt malament, és curiós.
Et sents malament?
Sí.
Bueno, estem...
Digue'm, a veure si...
No, dic que m'agradaria que tu ens diguessis una mica la teva opinió sobre aquesta obra del casament.
Sí, sobre el casament, la meva opinió.
Sí.
Sí, mira, aquesta obra és de l'any 1919, que és el mateix any en què crea una de les obres més importants d'ell, que no recordo el títol ara, i una pila d'obres amb un acte. El Brecht tenia 21 anys en aquest moment.
Sí.
I és el Brecht protestatari, una mica anarquista, abans de passar a l'etapa, diguem, marxista, després de rebre lliçons de marxisme i tot això. I l'obra aquesta que et deia, important, de l'any 19, la grossa, diríem, és Baal.
És Baal, sí.
Baal, que es va estrenar al Lliure fa anys i no s'ha fet més. El casament per mi és una obra que a mi m'agrada molt, perquè explica, doncs, o sigui, la cosa més tòpica sobre un casament, no? I després hi ha tot aquest joc que fa de que tot és fràgil, tots els mobles es trenquen i tot això, no? I la gent que hem estat en casaments ens fa molta gràcia, això. A mi aquesta obra em fa molta gràcia, perquè explica coses que passen en els casaments, no? I molt bé, molt bé. Vull dir,
tu diries... Ja et
vaig dir que el Teatre del Sol també l'està preparant, aquesta obra.
Ah, l'estan preparant, sí.
Sí.
A Sabadell.
A Sabadell, sí, el Teatre del Sol, sí.
Tu diries...
Com aquí a Mirasol, on la fareu?
El Teatre del Casal de Mirasol.
El Casal de Mirasol.
El Casal de Mirasol té una sala, una sala de teatre que està bastant ben habilitada.
Sí.
I on es fa en aquests moments, doncs, moltes de les representacions de les companyies de teatre amateur que hi ha a Sant Cugat.
Sí.
I a més també hi ha una sèrie d'espectacles que en diuen Off Teatre Auditori, que
sí,
són obres petites, com per exemple, doncs, vindrà Alberto San Juan fent un monòleg, o per exemple va haver-hi fa poc, la setmana passada, dintre del Festival de Poesia, uns sonets de Shakespeare dits per la Laura Conejero i en Jordi Buixaderes.
Sí.
O sigui, és un teatre que actua de forma regular, vull dir que pràcticament cada setmana hi ha alguna cosa, i també es fa teatre infantil.
Sí, i això està a Mirasol.
Està a Mirasol, sí.
Sí, sí, d'acord, sí.
Tu, quan tu vas fer la traducció d'aquesta obra, ja n'havies fet bastantes més del Brecht, o va ser una de les primeres?
No, sí, de teatre jo ja havia traduït algunes coses, perquè l'any 70, per exemple, aquesta obra, la traducció és de principis dels anys 80.
Uh-huh.
I jo havia traduït molts anys enrere l'òpera de Terrals, Home per Home, i potser no recordo què més, però ja havia traduït unes quantes coses, i també poesia, havia traduït poesia de Brecht. ja estava molt, molt ficat en Brecht. Llavors l'obra jo la vaig traduir per l'Europa dels Globus de Terrassa,
sí,
i la va muntar molt bé el Pau Monterde. Sí, Pau... Ell va idear un sistema perquè tots els mobles es trenquessin,
sí,
que anaven amb un vis, amb uns visos,
sí,
i quan el lector traia el vis dissimuladament, la cadira es trencava.
Però
no sé com ho faran.
No sé com ho faran, és el que estava pensant jo en aquest moment. Tinc aquí en Josep Sala, que és el director de l'obra. Com ho teniu pensat, Josep, per fer-ho, això?
Bé, hi ha diferents casos per diferents mobles. Per exemple, a l'armari, simplement hi ha una porta que s'ha de trencar, que la tenim collada amb visos molt curtets, de forma que una estrebada se la carrega fàcilment. Les cadires... Una se li trenca el braç, que aquesta està, el braç està unit per una espiga de fusta, una clivilla que és molt fàcil de tirar amunt i de treure del seu lloc. I les cadires que es trenquen, la prova que hem fet i que segurament serà el que farem a la representació és que estan formades per llistons, la base de la cadira, allà on el seient de la cadira, per llistons que estan serrats de forma que quan una persona s'hi asseu deixant anar el pes,
si apreta,
es trenquen.
Si apreta, es trenca.
Ah, exacte.
Ah, perfecte.
Clar, només es trenca... L'ideal seria que es desmuntessin totes, no? Però això ja era més difícil. Vam fer alguna prova, potser no hem estat tan imaginatius com els de Terrassa, i quan vam fer una prova es va trencar amb el pes de la persona, però ens va semblar una mica perillós, perquè un llistó trencat també et pot ferir. Amb la qual cosa vam pensar que amb el trencant-se el seient, el fet de que els llistons també s'aixequin una mica, perquè estan clavats amb visos molt curtets, i no solament queden trencats pel mig, sinó que a més es descollen de la base, amb la qual cosa es nota bastant que la cadira s'ha trencat. Bueno, és una forma. I al sofà traurem una pota i intentarem que el seure i amb ganes es decanti enrere.
Ja ho veus, Feliu.
Saps què passa? Que es va fer una representació a Barcelona, també a l'Institut del Teatre, i no els trencaven els mobles. Llavors estaven tots drets, no hi havia mobles. És una cosa molt rara. Sí, bueno, ara no ho recordo massa, però... I per això em fa gràcia que... Bueno, té gràcia, la gràcia de l'obra és que o es trenquin o es facin malbé, com a mínim. No?
Que es pugui
produir el diàleg sobre aquest accident en els mobles, no?
Tu diries, Feliu, que aquesta és una de les obres menors?
Sí. Aquestes obres menors, bueno, tot això està publicat en els 4 volums del Teatre Complet que va treure l'Institut del Teatre. Que suposo que és d'on l'ha tret, d'on l'heu tret vosaltres, aquí, no?
La veritat és que no.
D'on l'heu tret?
Tinc certs dubtes. És a dir, a mi em va passar el text una companya de Mirasol Teatre. I era un text que estava digitalitzat. No sé d'on te'l va treure ni res.
Estava digitalitzat.
Sí, i a més, com que hi havia... clar, aquestes traduccions d'idiomes que a nosaltres ens semblen... clar, que no són llatins. De vegades em va semblar que hi havia alguna frase que no era prou entenedora. Llavors vaig pensar, bueno, vaig a veure què trobo per ahí. I vaig trobar una versió que va treure el dels Lluïsos d'Horta, em sembla que era.
Escolta, hi ha una edició...
Sí?
...de 4 volums del Teatre Complet de Brecht i allà hi ha la meva traducció definitiva.
Jo crec que la que em va passar la companya era la teva traducció, però no, com que no, només hi havia determinades planes dins d'un volum més gran, possiblement fos aquest.
Segurament ja deu ser aquesta, Feliu.
Possiblement. Llavors, en qualsevol cas, vaig voler comparar, sobretot per la balada de la castedat, que és una peça que hi ha a dins.
Aquest problema, el Sabadell, el rival, tenia un problema amb la balada de la castedat, perquè no... Va haver de parlar amb el Pau Monterde que tenia una còpia, perquè em sembla que el Brecht no posa lletra en aquesta balada.
Jo la vaig trobar per internet, la lletra, en alemany. I llavors, com que en sé una miqueta molt poc, vaig comparar amb la lletra que hi havia a no sé on. Sí. I com que volia que un actor la cantés i que mantingués una certa rima, doncs vaig fer uns quants apanyos, mira, això que fem els atrevits.
Molt bé, sí, sí. I... Escolta, no, em sembla perfecte, vull dir, no hi ha problema. Tant vosaltres com els Teatre del Sol, no sé com ho teniu amb l'esgai. Com ho tenim, vaja.
Malament, malament ho tenim.
Jo no ho recordo ara, perquè hauria... O sigui, no sé si està registrat, perquè, per exemple, l'any passat, aquesta última temporada, el Nacional van fer La bona persona de Sichuan.
Sí, que la van passar aquí també al Teatre Auditori, que en van parlar, recordes que en van parlar amb la Clara?
Sí, sí, i no vaig haver de fer res perquè la Núria Martí de l'Esgae em va dir, no, ja ho tenim registrat de quan es va fer el Teatre Lliure i a Sabadell. O sigui, l'obra ja està registrada. I llavors no sé si el casament està registrat o no. O sigui, la Núria Martí de l'Esgae hauria de dir-ho.
Ja.
Eh?
Bueno, ja ens ho comparem. De tota manera, el que es fa...
Us en podeu ocupar d'això.
Sí, sí, sí.
O sigui, es tracta de trucar a l'Esgae, preguntar per la Núria Martí i que et digui si està registrada o no.
Entesos. Doncs en prenem nota.
Molt bé, Feliu. Ja sé que el diumenge vas estar aquí amb el Festival de Poesia.
Sí, 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 va anar molt bé.
I va ser, em diuen que va ser un espectacle molt, molt tendre, molt, molt punyent, molt interessant.
Sí.
I espero que ens tornem a veure aviat, no que no sigui per telèfon, telèfon i que puguis venir personalment.
Molt bé, molt bé. Has fet. No, jo, quan l'estreneu, quin dia dius?
El dia 8 i el dia 9. O sigui, el dia 9, que és el dia de la vigília de les eleccions, que servirà per poder allà meditar una mica.
No em va gaire bé aquests dies, perquè estic a Igualada. Jo visc a Igualada ara.
Sí, ja ho sé.
Sí. I... No sé, no el tornareu a fer?
No puc dir un no taxatiu, però no...
Sí,
no...
El dia 8... Mm. Espera't, a veure, no, el dia 9 puc venir.
Estupendo.
El dia 9 puc venir perquè el dia 10 haig d'anar a l'òpera de Terrassa. A Terrassa fan una òpera.
Sí, 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 ho sabem, ho sabem.
Sí, que hi ha un nou grup d'òpera, com el de Sabadell,
com
no?
Com el de Sabadell, sí, que està intentant avançar, sí.
Jo havia participat.
Ho fa el Joan Manau, que és un nebot segon meu.
Sí.
És el director.
Sí.
I llavors jo el dia 10 haig d'anar a Terrassa. Per tant, el dia 9 podria venir. Llavors el dia 8 hauria d'anar al meu pis de Barcelona i des d'allà venir.
Això és a, la, quedar... és, a, és, a les 9, és a les 9 de la nit.
Exacte.
Sí, llavors vull dir... Algú em podria... Bé, no sé si podria agafar el tren per tornar a Barcelona o no.
És difícil, aquella hora és més difícil perquè a partir de...
Algú em podria portar a Barcelona?
Jo penso que sí.
Sí, no?
Sí, bueno, tren n'hi ha, el
tren
dissabte,
ha,
però vaja. Sí, sí. Trobaríem
molt bé.
Taxista i tant.
Molt bé, molt bé.
Bueno, doncs escolta, Feliu, tindrem ocasió de parlar-ne, a veure si podem comunicar-nos i quedem d'acord.
Molt bé, d'acord.
Vinga, Feliu, una abraçada, eh?
Igualment, eh?
Fins aviat.
Adéu, gràcies.
Adéu. Adéu. Adéu.
Thank you.
Doncs recordeu que el dia 8 i dia 9 al Teatre de Mirassol tindrem el casament dels petits burgesos representat per la companyia Mirassol Teatre. En aquest cas esperem, o millor, tal com ens ha dit el Feliu Formós, el tindrem allà com a públic el dissabte dia 9, i si no és així, doncs igualment ser molt interessant, que ell està sempre doncs, molt content que representin obres de Brecht, perquè és potser un dels seus autors preferits. I continuarem una mica més de música i sentirem una mica de l'òpera que es farà el dijous, avui, a 9:15. Fins ara.
Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sotto voce, in estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sotto voce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, di capriccio,
E l'altro un'altra, all'amico la darò. Sarò docile e amoroso, nel suo modello, un signore, scoperto questo amore, tenerissimo di cuore. Un suo modello, un signore, un questo amore. Sarò
docile e
amoroso,
estem escoltant un fragment de la Cenerentola que precisament es farà avui al Teatre Auditori, com deia abans, a 9:15. Els amics de l'Òpera de Sabadell presenten aquesta obra amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i, com dèiem, un repartiment que pot ser molt interessant. La Carol García com Angelina, el César Cortés com Don Ramiro, el Carles Pachón com Dandini, Fernando Álvarez, Don Magnífico, Elisa Vélez, Clorinda, Anna Tubella, Tisbe i Mar Pujol, Aridoro. Diriges l'orquestra el Daniel Gil de Tejada, que a vegades també dirigeix el cor. I la direcció de cendres en Pau Monterde, que comentàvem coses d'ell, com a Feliu Formosa, doncs, de les representacions de les obres de Brecht. Però avui també, a 6:15 de la tarda, al Casal de les Planes, es fa sol i fa plou, ja ho dic bé, ja, sol i fa plou, amb la companyia Sabanini, Magic Clowns, per celebrar la Castanyada, que és un espectacle preparat per tots els públics, per nens, per nenes i també pels pares, evidentment, que també hi seran. Diu que és un polsim de bogeria i el seu responsable, Colom Jordi, la farem grossa. Voleu passar una estona fantàstica? Doncs cap al Casal de les Planes. Dissabte a les 12, a l'Aula Magna del Conservatori, organitzat per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, concert de cambra, el clarinet com a solista, amb Iones Mercadal, clarinet, i membres de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. I el diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, concert de Liz Wright, no us la perdeu, és una cantant excepcional, que actuarà amb el seu quartet dins del Festival Bon Llamp de Jazz de Barcelona. Serà el segon concert del Festival de Jazz de Barcelona fet a Sant Cugat. I també a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Increscendo, quartet de guitarres, són els concerts que prepara les joventuts musicals de Sant Cugat. I a les 9, a la cafeteria del Auditori, jazz, altra vegada amb Carlos Arduy Trio. Carlos Arduy, que havia actuat aquí de diverses vegades i que actua amb el seu trio dintre d'aquest festival de jazz que cada diumenge a les 9 de la nit es fa a la cafeteria. Ivi, ens despedim fins al proper dijous, que tindrem, encara no sabem exactament qui, però algú. I ara escolteu My Hair, Liz Wright. Adeu.
Time is passing and it's getting late. This heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I want to give it to you, baby.
My head, my mind, my soul, my feelings,
I want to give it, babe.
My tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am.
Standing by the window and looking out, my heart is turning, I want to shout. You're complicated, I don't want to complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence.